Escoltant aquesta cançó, podem comprovar que la cosa avui serà molt dolça, en aquest espai en el que en David Colom sempre ens acompanya per explicar-nos històries de la gastronomia i històries dels diferents productes que nosaltres mengem i que tenim per casa, com sempre hem dit, que de vegades no sabem ni d'on venen, ni d'on van, o com han sortit i qui els va portar. Tot això ens ho explica en David Colom molt bé cada setmana aquí en aquest espai, l'Almadroc. David Colom, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui hem posat aquesta cançó I Want Candy perquè, com dèiem, l'espai serà molt dolç, no?
Sí, serà molt dolç perquè parlem dels caramels.
Dels caramels?
Sí.
Que també és un d'aquells productes que hi ha persones que en mengen molts, d'altres que ni els tasten.
Sí.
Però no sé si són gaire, podríem dir, bons per la salut. Gaire saludables, els caramels. Perquè,
sí, el que intenten les empreses és fer-los saludables o fer l'imatge de saludables. Diràs una cosa imprescindible per la nostra alimentació, però per moltes persones és una cosa a diari, en quantitats petites, però és gairebé diari. I si fer una cosa molt moderada, vull dir, tampoc hi ha d'haver problemes per menjar caramels.
Perquè el nom de caramels, d'on ve?
El nom aquest ve de canamela. Canamela, que vol dir canya dolça, canya de mel, que és la canya de sucre de la que s'extreu el sucre per fer els caramels. Vull dir que ja ve d'aquest nom, vull dir que abans de la canya de sucre la paraula no existia. Que va arribar, quan va arribar la canya de sucre, al cap de poc doncs, va començar a aparèixer el nom de caramel.
I, però clar, caramel podem conèixer. A veure, nosaltres diem caramel al sucre desfeta, per exemple, la sucre desfeta, que la fem com si fos quan fem, per exemple, flams
una almíbar,
o una almíbar, una cosa d'aquestes, o el caramel, el que és, diguéssim, el caramel que coneixem.
Sí, sí,
no?
En català té dues excepcions. Té la que seria el sucre fos, per amb escalfor i més torrat, i després agafa aquest color caramel, justament, i després un altre seria aquest sucre fos, que es deixa caramelitzar, es deixa endurir, i que serien els caramels tallat, i després serien els caramels que mengem. Aquest seria el caramel original, però després doncs, s'han aparegut moltes variants d'aquest caramel original, depèn de com el fem, depèn de què hi afegim. Hi ha tota una gamma molt àmplia de caramels, com ja tots sabem.
Clar, perquè si diem caramels, entra aquí moltíssimes coses.
Sí,
no?
sí, i en català així, però vull dir, en altres llengües encara entren més coses. Vull dir, en català entrarien aquests els durs, sí. Caramel tradicional, allò amb paperet, allò que ho deixem tots, i els confits, que són un fruit sec, una ametlla recoberta de sucre, hi hauria els caramels tous, que els gominoles, hi hauria torrons també són un caramel, perquè és un
torrons també
sí, seria un sucre fos, que s'hi afegeixen ingredients, en aquest cas se li afegeix clara d'ou, se li afegeix ametlla, se li afegeix mel, i també és un caramel, hi hauria els toffees, que són aquests que porten nata, caramels de xocolata, caramels de cafè, les nubes, aquests
els marshmallows, aquests, sí.
Això també no seria un caramel, però també la base és el sucre. Vull dir que, i de la forma aquesta, en peces individuals, doncs seria la idea d'un caramel. O els anissos, tot això són caramels d'aquesta família de caramels. En català entrarien això. Però en altres llengües, en canvi, en anglès, candy, entren moltes més coses. També entrarien les barretes aquestes de xocolata, o les xocolatines, o
això seria un caramel, també, per aquesta,
sí.
En aquest llenguatge, diguéssim, aquest idioma, no?
En anglès, en francès, el nom per caramel, que coneix el caramel, diguéssim, la peça aquesta que dolça, en francès és bonbon, i bonbon també a vegades engloba els bonbons de xocolata. Vull dir que la definició és variant, depèn de la llengua. En canvi, en francès, això, el caramel, per ells només és el sucre fos.
Ja.
Tot un, depèn de quina llengua parlem, vull dir que serà una cosa o una altra. En català i castellà, més o menys, és el mateix. Però altres llengües sí que engloba coses diferents.
David, i el caramel com el coneixem? Com va aparèixer? Com va sortir?
Sí, el caramel doncs, va néixer, evidentment, a partir del sucre. Abans hi havia altres edulcorants, com la mel, però la mel és molt difícil de fer, d'endurir, perquè has de bullir-la molt i s'acaba fent malbé la mel de tant bullir per treure'n tota la part líquida i quedar-te només amb la part, diguéssim, més sòlida que seria el sucre pur. I per tant, doncs, la caramel va aparèixer com va aparèixer la canya de sucre. Que la canya de sucre doncs, és molt antiga, es diu que va aparèixer a la zona de Nova Guinea. Nova Guinea, la canya de sucre, en estat salvatge, que era un aliment, això, un producte molt dolç, i a partir d'això doncs, van començar a menjar-se-la, però realment es va començar a desenvolupar va ser a partir de la seva arribada a la Índia.
A la Índia?
A la Índia, sí, allà es afegia alguns aliments, i també se'n van començar a fer alguns dolços. Des d'aquí va passar a Pèrsia, i a Pèrsia la van conèixer els àrabs, i els àrabs la van escampar per tots els seus dominis, al nord d'Àfrica i fins a la península Ibèrica, que és per allà on va entrar a Europa, a la península Ibèrica i a Sicília, a ser les dues portes d'entrada a Europa.
Si nosaltres vàrem ser els que varen rebre aquesta canya de sucre.
Sí,
no?
Sí, van ser els que van rebre a Europa i a partir d'aquí es van fer alguns petits cultius, a la zona de València, a la zona d'Andalusia, però no, esclar, eren poc productius perquè necessitaves una mà d'obra especialitzada, necessitaves condicions de terreny amb certa humitat, la climatologia no era molt propícia, i esclar, havies de portar canya de sucre d'altres parts d'Egipte o així, que era molt, una cosa molt cara. Per tant, quan arribava que el sucre era una cosa que era una espècie, vull dir que era escassa i cara. I
ja, era una cosa exòtica, no?
Sí, sí, posaves allò en plats, fins i tot plats salats, posaves sucre, i no sabies ben bé si ara et llegeixes la recepta, diu que posa sucre, posa sal, i no saps si era dolça o era salada. A vegades fem algun plat dolç i posem una mica de sal. Mm-hmm. Però esclar, sabem que la sal és molt poca, i el sucre és molt, i el dominant serà el sucre. Yeah. O un plat salat, que hi posem sucre una miqueta, per exemple, una salsa de tomat, posem sucre perquè no sigui tan àcida.
Tan àcid, sí.
En canvi, i sabem que no ha de ser una cosa dolça. En canvi, quan miren receptes medievals, moltes són ambivalents, que dius, això és més dolç o més salat? I encara ara ens costa saber quin era el gust dominant.
Així es pot dir que la canya de sucre es feia servir per cuinar.
Sí, es cuinava. I és que els confits i tots els caramels encara no era una cosa molt habitual perquè era molt car. El que sigui la primera porta d'entrada va ser a través dels medicaments.
És a dir, que es feia servir per medicaments?
Sí, sí, sobretot en els oficis de droguers, doncs sí. Aquests senyors el que feien era els arribava el sucre i els refinaven, els que arribava el sucre com el sucre integral, però encara més brut, diguéssim, més ple de restes de canya, d'impureses, i el que feien el refinaven i ells feien com aquests medicaments. Que el sucre anava bé perquè era una cosa, manera de fer passar els components, a vegades, medicinals que eren amargs.
Era una manera de dissimular el mal gust, per exemple,
sí,
que hi podia haver amb un medicament, no?
Sí, una cosa molt, molt amarga perquè la gent s'ho mengés bé, doncs hi posaven sucre barrejat. Tot també anava bé perquè era fàcil d'administrar. Allò, feies aquesta unitat, aquest aniset, doncs això doncs porta el que necessites. I no allò, la quantitat, allò petita, en pols, que és més difícil de mesurar. I també perquè amb el sucre, doncs, quan te'l posaves a la boca, doncs de mica en mica anava alliberant aquests principis que deien que tenia i es anaven alliberant de mica en mica, no tot de cop, que potser hauria fet mal.
Això sembla una mica l'homeopatia, no?
Sí, una mica l'homeopatia, doncs a part... per utilitzar el sucre en aquest sentit, això, per administrar-ho amb dosis i també per anar-ho alliberant de mica en mica i oferir com un contenidor per a aquests medicaments que seria el sucre.
Aquests confits o aquests medicaments així es va desenvolupar d'alguna manera o no?
Sí, això al principi doncs van... quan més endavant amb els europeus van arribar a Amèrica, van començar a plantar canyes de sucre i els portaven aquest sucre de tornada a Europa, doncs el sucre es va democratitzar, va ser molt més barat, i van començar a aparèixer doncs, oficis de persones que feien aquests confits. Això va ser sobretot a principis de l'edat moderna, i van, de mica en mica es va separar l'ofici del droguer del confiter. Al principi aquests primers droguers que feien medicaments van començar a fer alguns confits amb ametlles, amb espècies, però de mica en mica doncs, va començar a aparèixer persones que només feien confits, coses dolces, i no tant medicaments.
Que era més per menjar, diguéssim, pel plaer,
sí,
no?
Sí, pel plaer de menjar, sí, sí. I moltes eren això, la tècnica aquesta de les gregees, que és agafar unes peces petites, un fruit sec, o una peça, un trosset de canyella, o una graneta d'anís, i això ho posaven en una mena d'instruments, serien com una mena d'aquestes formigoneres petites,
sí,
que hi posen el formigó i ho van remenant, doncs això posaven el producte que volien donar gust i forma, i després hi tiraven sucre amb una temperatura adequada. Esclar, ara és fàcil de controlar la temperatura amb un termòmetre. Abans hi havia diferents tècniques, allò de posar entre els dits, de bufar, de veure quina era la textura, i això sabien si el sucre estava al punt desitjat o no.
Déu-n'hi-do, quines cremades,
sí,
no?
Sí,
perquè,
sí,
clar,
sí.
Sucre cremant, déu-n'hi-do.
Sí, 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 allò havien de posar el dit amb aigua, havies d'agafar una bola, si feies una bola, era tanta temperatura, si estiraves i feia un filet, si bufaves i sortia volant, era una altra, i era... hi havia tota una sabidoria relacionada amb saber quina era la temperatura adequada per cada ús.
Era més o menys com fer garrapinyades?
Sí, seria una cosa semblant. Però la garrapinyada seria un procés més, entre cometes, brut. Un confit és una cosa llisa, estable, que el garrapinyat busques això, que faci granet, que sigui més cruixent. Al principi és el mateix, però després una cosa busques més finesa i l'altra busques més tacte, més rugositat.
I en aquestes gregees, o bé, en aquestes com ametlles, per dir-ho així, que es posaven, per exemple, colorants, perquè n'hem vist algunes que són de colors, també.
Sí, sí, però comença això, posar-hi colorants per fer-ho més atractiu, que no era un medicament, sinó que era una cosa que menjaves per pla i també t'havia d'entrar per la vista. Esclar, si tots haguessin estat blancs, tampoc té tanta gràcia. Si veus un més rosadet, un més blau, un més groc, doncs té una cosa que cridava l'atenció de jugar amb colors. Però estava jugant això amb gustos, jo diria de canyella, ara gairebé no en trobem, de canyella, d'anís, de cilantre, de pebre, vull dir que els gustos eren molt variats depenent de què hi posessis al principi i després s'anava recobrint d'aquest sucre.
Ja. Hi ha zones del món, David, que s'han especialitzat en fer caramels? No sé, per exemple, a vegades quan parlem de segons quins productes hi ha allà, són el número 1 de, no sé, de la creança del tomat, ara m'ho estic inventant,
sí.
No? No sé, hi ha algun lloc en el món que siguin els número 1, per exemple,
sí,
en els caramels?
Sí, segurament de caramels el número seria en França.
França?
França, no en quantitat, sinó en varietat de caramels.
Uh-huh.
I a França és una cosa que van començar a fer a partir del segle XVIII, que van començar, doncs, a... es van anar especialitzant per zones. No només en caramels, sinó en coses que no són ni comestibles, com ceràmiques, teixits, artesanies, i van començar, doncs, a zones o ciutats a desenvolupar indústries, i a més aquesta es promocionava d'alguna manera la resta del país,
sí.
I es feia conegut, i doncs eren molt apreciats productes d'una zona determinada. Per exemple, ceràmica de França, dels més importants és Llemotges. I després, doncs, tot França sap que allà es fa ceràmica molt bona, molt apreciada. I després a fora del país també s'exporta. Doncs el cas de caramels, van començar a desenvolupar caramels molt específics, molt originals en diferents ciutats. Per exemple, ara que coneguem així més, els pastilles de Vichy, que són aquestes hexagonals,
veritat,
blanques.
Sí.
Això, esclar, jugaven al fet que Vichy era una ciutat termal, que deien que ell es feia amb aigua termal i tenia propietats. Però després també hi ha els berlingots de Carpentras, que són uns que fan a la Provença, que són d'aquests de coloraines ratllats.
Uh-huh.
Hi hauria les violetes de Tolosa,
sí.
Que són aquestes de color, això, violeta, justament, fetes a partir de violetes. L'anís de Flavigny, que són aquestes violetes blanques amb un anís. Aquestes són una ciutat molt petita, bueno, una ciutat, és un poble molt petit, doncs es fan allà. I que és el motor econòmic d'aquest poble és fer caramels.
És un poble molt dolç,
sí,
no?
Sí. És al nord de França, les Béties de Cambrai, que són uns d'emmentolats, vull dir, cada ciutat, cada territori ens té uns caramels i són famosos a la resta del país i tu no diries, no, menjo una còpia d'aquells, sinó que menges l'original amb Déu d'aquell lloc. Sí.
Això no passa, no, a l'estat espanyol?
Passa allò com dient D.O.s, no, però sí que algunes empreses, doncs, han anat sobrevisquent d'aquestes empreses familiars i han fet alguns caramels, però així és de coneguts hi hauria l'empresa Pi Ferrer, que fan els piropos,
sí,
que són aquests que
hi ha
un dibuixet d'un nen i
una nena. Ara que no existien, encara existeixen.
No, sí, encara existeixen, encara se'n venen. I hi ha un petit poema, i aquests també són molt populars. Hi ha els Caserio de Tafalla, que són aquests que porten pinyons, o hi hauria, per exemple, els adoquines de Saragossa.
Sí,
vull dir que,
són aquell llant de caramel, no?
Sí. Hi ha altres països, els Werthers, que aquests són molt antics, són aquests amb nata. Aquests han pogut mantenir-se una empresa petita. No és un gran conglomerat que l'ha absorbit, sinó que és una empresa petita. O també aquí a Bonmatí, que al costat de la Garrotxa, doncs hi ha el Gerió, que són uns caramels... Hi ha una gran gamma, no diries allò, només aquests, sinó que fan tota una gran gamma, però... S'ha mantingut això que una empresa, no digués, no és petita, però una empresa mitjana.
Molt bé. Home, també tenim l'Aribó, no?
Sí. Sí, és clar, l'Aribó, doncs, és un gran grup un grup alemany. I també, justament això, doncs, s'han constituït grans empreses que fan caramels i a la vegada fan altres coses dolces, però fan galetes o fan xocolates, i gràcies a aquests grans conglomerats mundials, doncs, molts tenen la seva divisió de caramels. Per exemple, hi hauria els Aribó, que venen d'Alemanya, que fan gominoles... I era la marca Mondelez, que aquest no, com a marca no l'identifiquem, però sí que els fan les galetes Lou, o fan els Halls, o fan els xiclets Trident, vull dir que
són
grans empreses que han anat absorbint, o que alguns productes els ha fet ells directament, però molts han anat absorbint marques conegudes de tot el món.
Tenen una gran gamma de coses, diguéssim, en aquest nom, amb el seu nom de l'empresa.
Sí,
no?
Els Mars, que fan els M&M's, que aquí potser, no sé si diríem que són caramels, però als Estats Units són candies, entren en la categoria de caramels, o la marca Ferrero, que fan els ous, Kinder, els Ferrer Rocher, que tenen alguns caramels com els Tic Tac, que són aquests petitets amb aquestes caixetes de plàstic.
Escolta'm una cosa, i les gelatines també serien caramels? Perquè, clar, on t'ho posem, això?
Sí, les gelatines, hauria de distingir la gelatina aquesta més tipus flam, aquesta que seria unes postres, o bé seria els gominoles, que aquests sí que es consideren caramel perquè tenen una proporció de sucre molt gran i es mengen com un caramel, allò, amb petit i directe a la boca. Uh-huh. Vull dir que és aquesta gelatina, això, que ens, és una mica ambivalent i després això, donen per un costat postres i l'altre seria caramels. I això, la gelatina, depèn més del procés industrial d'obtenir-la i després hi ha poques empreses petites que facin gelatina, sinó que són grans conglomerats.
Bé, aquest producte, el caramel, sempre està relacionat amb la felicitat, podríem dir-ho així, no?
Sí, és això.
O les celebracions.
Sí, tot el dolç, els pastissos, o tot això, doncs ja vinculem amb coses de felicitat i també coses infantils, allò, galetes infantils o postres infantils que són dolces. Vull dir que sempre s'ha vinculat amb això. Hi ha ben celebracions com batejos o casaments o comunions o la cavalcada de Reis.
Sí, és veritat.
Sempre hi ha caramels.
Sí, és veritat.
O els aniversaris, els sants, sempre allò, una seta de caramels, mira...
Abans es feia més cara, crec que
sí,
això, de
sí,
donar
sí,
caramels pel sant i, per exemple, els batejos que hi havia les que s'anomenaven peladilles.
Sí, 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 els confits.
Eren els confits.
Sí, sí, fins i tot el padrí tirava els caramels allò a la plaça davant de l'església perquè els nens els agafessin. Nens que no, que eren veïns, que no eren convidats al casament, sinó nens que venien allà. I d'alguna manera, doncs, era per desitjar felicitat al nen que havia nascut, per desitjar salut, doncs els nens també del poble doncs també anaven a felicitar-lo per haver nascut.
Bé, al principi ho dèiem, que els caramels és un producte que no sabem si són gaire sants o no són gaire sants, perquè pel sucre que porten i per alguns ingredients que porten, que de vegades no són gaire saludables, o si més no... Bé, en mesura sempre són saludables les coses, però vull dir que sense mesura... Ara hi ha moltes varietats i, si més no, es fan uns caramels que aporten moltes coses, no? Per exemple, vitamines,
mentol, per l'alè, el xilitol, tot això... Doncs és una manera d'agafar aquests caramels, que això que deies tu, que s'està començant a deixar de fer, de menjar caramels, és una manera de donar-li un nou valor d'això de salut, bueno, d'això, acabes de menjar i et menges un caramel perquè passi més bé. Uh-huh. I tot, doncs, molts busquen això, fins i tot la marca Chupa Chups, que és la marca catalana, doncs té la seva divisió d'Esmint. L'Esmint és de Chupa Chups, que Chupa Chups al final... Doncs,
ara t'ho volia dir, la Chupa Chups és potser la marca més coneguda d'aquí, de Catalunya,
sí,
arreu del món, no?
Sí, va néixer als anys 50 i es va anar fent forta de mica en mica fins que els 70 es va començar a exportar per tot el món. I ara gairebé tots els països del món hi vas i pots trobar Chupa Chups, que és una cosa molt... És molt nostra, però al final se la van acabar venent a un conglomerat italià i neerlandès. Vull dir que sí que és català, però que també ara al final no depèn de mans catalanes.
I es va fer famosa pel pal.
Pel palet, sí, una cosa tan senzilla que fa un caramel posar-li un pal perquè sigui fàcil de menjar, de manipular, que no t'embrutis les mans, vull dir que és una... Allò, aquelles idees que dius genials, però molt senzilles a la vegada.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta'm, avui hem parlat una miqueta dels caramels, d'aquest producte que, com et deia, hi ha persones que mengen forces, d'altres que ni els tasten, perquè no els agraden, i d'altres, doncs mira, que van fent, no?
També. Sí, i és això, que una cosa va néixer com un medicament, va passar una cosa dolça de ple, i ara sembla que algunes parts, a vegades és això, tornar a ser no un medicament, sinó una cosa que t'aporta beneficis, que o vitamines, o que neteja la boca després de menjar, si no pots rentar les dents. Vull dir que se li busca encara aquesta part que ja havia tingut abans.
Si més no, és una cosa agradable de tastar.
Sí.
I com sempre, doncs, assenyala, si més no, felicitat... felicitat i celebració, per
sí,
dir-ho així.
Sí,
no?
Sí, també. Clar.
Molt bé, doncs, David, res, avui un programa molt dolç,
Sí.
Que vagi molt i molt
bé.
Gràcies.
Gràcies, fins una altra.